papers per tothom. Però per qui? Parlen de regularitzacions de migrants a la ràdio o a la televisió i per la gran majoria és una cançó llunyana que sona a casa del veí. Tots els que fem aquest programa no hem hagut mai de demanar papers per viure i treballar i segurament la majoria dels que ens escolten tampoc. És així. De fet, als mitjans de comunicació del que més s'ha parlat és de les cues, de la falta de recursos i sobretot de l'opinió de l'extrema dreta. Avui, a les dones i els dies, els posem el micro a elles, a les que venen soles, embarassades, perdudes, sense saber l'idioma, a un país que no el rep precisament amb els braços oberts, però que les necessita.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Coming from where he did, he was turned away from every door like Joseph, to even the toughest among us. That would be too much.
I comencem amb aquesta cançó preciosa de Sade. Quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Aquesta cançó és del 2000, però és que ja portem molt de temps parlant de migració. Tots ens vam moure d'un poble, d'una ciutat, d'un lloc a un altre, per fer la vida. D'això va el programa d'avui. Just enough. How hard it is to live. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I el que dèiem, darrere d'aquesta xifra, que anomenava el govern espanyol, que obria les portes per mig milió de persones, que sempre agraden, no?, parlar de números, hi ha noms, cognoms, històries personals, pors, dubtes, esperances. Avui en volem parlar, a les dones i els dies, amb una dona que ha iniciat aquest procés, justament aquest últim, la Cecília. Com estàs?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Disculpe, yo entiendo el catalán, pero no lo hablo.
No te preocupes. Sabemos que acabas de llegar hace muy poco.
Sí.
Pràcticament. És la Cecília Beatriz Linares, té 49 anys, és de Perú, viu a Cunit, i ara ens explicarà la seva història. I també venen altres dones que ja van passar per aquest procés, com la Salua Algarbi. Com estàs?
Bé, bé, bona tarda.
Presidenta de l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat, i també dona migrant, que ja fa molt temps que vius aquí, ja ets catalana, tu, però vas passar per tot això.
Sí, sí, ja fa 30 anys.
Ja fa 30 anys, però suposo que te'n recordes, ara t'ho preguntarem.
I tant, tant, perquè les coses eren molt difícils en aquelles èpoques.
I no s'obliden. I també ens acompanya la Bombo, com estàs?
Molt bé, aquí estem.
Bombo, Bombo Nadir, ho he dit bé?
Sí.
Sí, em deixes? Sí. Fundadora de l'Associació de Dones Senegaleses a Barcelona.
Sí.
Benvingudes a totes tres. D'entrada, això que dèiem, no?, a vegades, a la ràdio, a la televisió, sempre quan parlem de regularització, és com aquella cançó, com gairebé una malaltia, com si li estigués passant a una altra. Però els hi passa a moltes persones que acabaran vivint al nostre país. Com ho va viure vosaltres quan us va tocar? Vosaltres que ja porteu molt de temps, 30 i 40 anys aquí al país, per exemple. Com va ser els inicis?
No sé què dir, perquè eren difícils, però al mateix temps jo considero que he tingut molta sort. Mm-hmm. En el sentit, en aquella època havia el que es deia els cupons. Llavors és com si ara es parla de la regularització extraordinària, però en el seu moment diuen s'ha obert el cupon.
Llavors, era com si et tocava la rifa.
Exactament. I en el meu cas sí que acabava d'arribar, encara no s'ha acabat el visat i ja s'ha obert el cupó perquè tothom estava a l'expectativa esperant i la dificultat que hi havia en aquell moment tenies que presentar amb oferta de treball.
Mm-hmm. Ara ja no.
Ara ja no. Ara és un gran avantatge, diguem-ne, el fet de que les persones es poguessin estalviar el neguit que no poden, diguem-ne, passar per la tramitació de la regularització només si tinguessin una oferta de treball.
També perquè la gent el que feia era treballar d'una manera il·legal, clar, absolutament. És lògic. Si entres a un país, no pots treballar perquè no tens papers, doncs treballes de manera il·legal. Clar. Ara, el teu cas, Bombo, gairebé és de pel·lícula.
De pel·lícula.
A veure, explica'ns una mica. Tu venies de Dakar, del Senegal.
De Dakar, una dona valent que ha vingut embarassada de 8 mesos, 9 mesos quasi, perquè vaig arribar un 10 d'octubre i la nena va néixer el 25 de novembre.
Escolta, un moment. Has dit una dona valenta?
Sí.
Estàs parlant de tu.
De mi.
Que vas venir embarassada.
Embarassada
i venint d'una situació molt difícil.
Molt difícil.
Si vols, explica'ns una mica per què venies embarassada al país.
Mira, perquè he vingut embarassada perquè em va morir una nena de 5 anys de leucemia, de les quals en la comunitat, en la paraula i la decisió, que és comunitària, però el més valorat és el de l'home. I llavors aquesta feria em sentit tan sola per amb aquesta decisió de que no podia jo ni preguntar. Per exemple, jo vaig demanar al metge que m'expliqui què ha passat perquè ha sigut molt ràpid i em va dir, però si ella t'ha deixat, o sigui, que si la meva filla m'ha deixat perquè jo he de buscar informació, no?
Clar.
I no he tingut apoyo, ajuda en aquest sentit, no? Però també era com una mena de dir, jo marxo d'aquí perquè veo que no canvio res d'aquí. Era molt complicat per una dona que es manifestava algunes coses que era rara, no? Era la dona rara.
Se t'havia mort la teva filla amb 5 anys de leucèmia. El que et deien és, no preguntis, ha marxat.
No preguntis res.
I a més, amb una sensació de que tu allà no pintaves res.
Sí, perquè he intentat moltes vegades, fins a la meva mare em deia, ai, Bombo, és que eres africana, és que tu vols canviar el món, però no és així, no? I clar, jo giro aquí, la mama, la meva mare, és la meva referència, i veus que també no m'ajudava, no? És la impressió que jo tenia. I el meu home, per l'amor de la nena, també s'ha pujat una mica malament, i era molt... Bueno, coses que diria que no tenia res que veure amb la malaltia, no? I llavors aquí he dit, mira, jo me'n marxo. I em marxo aprofitant perquè jo era professora, ajudava un grup de dones que es formava allò en cooperatives, aprovechava de la fira de 98.
No sé a Portugal.
Si, a Portugal.
Sí.
Acompanyava aquestes dones, però amb la intenció de quedar-se.
Clar. Però... Això. Et vas fer aquesta trampa, podríem dir.
Sí, sí.
I ja no vas tornar al teu
molt
país.
Molt amagada amb la panxa en l'avió, perquè, clar, ja era molt avançada.
Estaves molt, molt embarassada.
Molt embarassada. Però quan he decidit de venir a Catalunya, no en Francia, que jo parlo francès, era perquè jo volia com borrar, o sigui, com tornar la pàgina,
Començar de nou.
I començar de nou.
Tornar la pàgina.
Tornar la pàgina. He vingut aquí sense conèixer a ningú. La llengua ja m'havien dit, ui, és que aquí hi ha dos llengües, no? Català, castellà. No passa res.
Però tu vas veure que és superfàcil, que parlant francès parles català.
Home, és que per a mi era fantàstic. En Senegal parlem moltíssim el idioma, o sigui, no és un problema, no?
No tenies problema.
No he tingut problema. I bueno, claro, quan arribes tu te xocas, no?, amb aquesta realitat que existia, que era la llei d'estrangeria, que frenava segons tu els teus estudis, amb la teva il·lusió. I clar, com dius tu, no?, hem d'agafar la primera cosa que trobem. I m'he enganxat amb una feina de cuidar una persona adulta que tenia Alzheimer, però sí que una família catalana que em va acollir, que em va obrir les portes, que em va dir que aquí és la casa teva.
Aquesta és la feina que feu moltes dones quan veniu, que és cuidar la gent gran, cuidar persones amb dificultats, fer feines de casa.
Sí.
I és una feina que sembla que els catalans no volen fer, o les catalanes no volem fer,
clar,
i que les esteu fent vosaltres.
Sí.
Ho dic perquè aquells que aixequen les celles, no?, quan diuen, no, oh, és que venen 500.000, ara no hi cabrem, no?
Però que no és tan fàcil d'estar a treballar, les treballadores de llar no és tan fàcil, com això. Però era una oportunitat de que tu, quan almenys estàs en una casa,
clar,
tu estàs, tens garantia de viure en una casa. Però les condicions laborals no era. Et diu, per exemple, aquí la norma és treballar 8 hores, però és que no treballes 8 hores, treballes més de 8 hores. Perquè treballes de dia, de nit, el que sigui. Mentre que hi ha una necessitat de la persona...
Bueno, i perquè quan esteu vosaltres aquí, com saben que estan en una situació complicada, i aquí se n'aprofita.
Clar.
És a dir, que aquesta és la, La roda.
El rol.
M'està sentint la Cecília i fa així amb el cap. Tu també pots explicar bastantes coses, eh? Tot i que fa menys que has vingut aquí, estàs vivint a Cunit, i la teva història comença fa 2 anys i 7 mesos que estàs a Catalunya.
Bueno, yo en primer lugar soy la segunda de cuatro hijos de un matrimonio. Soy inquieta totalmente. Pues mis hermanos se encuentran en Perú con una madre que padeció cáncer por 9 años y un papá que se lo llevó el COVID. Pues yo como madre soltera de 2 pequeños, mi primer compromiso se llevó a los 2 mayores y el segundo pues los tuve que criar yo sola. Y me aferré a lo que es el transporte público allá en Perú, soy peruana.
De fet, avui ens has explicat que vens vestida de negre perquè estàs de dol.
Sí.
Explica'ns per què estàs de dol.
Yo, bueno, me dediqué 21 años al transporte público, cobradora, lo que es colectora. Uh-huh. Ahorita me encuentro de negro porque mi país está pasando una situación un poquito difícil en cuanto al transporte público. Nos están matando. Conductores y cobradores nos están matando. En menos de una semana han muerto 2 compañeros. A uno lo han quemado vivo y a otro le han dado 4 balazos. Y así como ellos, pues al día nos están matando tan solo porque tenemos que pagarle cupos o tenemos que pagarle, como quien dicen, vacunas o como quien dicen, pues una mantención para esos criminales que viven de nuestro esfuerzo. Así es que opté por salir de mi país a esa dificultad.
Aquesta és una de les històries de moltes que si ens poséssim a la cua de la regularització, allà on hi ha la gent fent cua a Correus o on siguin, a cada comarca i a cada ciutat, sentiríem històries com la teva. Però no només això, tu tens 4 fills a Perú.
Sí, tengo 4.
Sí, tu has vingut aquí perquè el teu fill petit té problemes de salut i has vingut sobretot per ell, per aconseguir diners.
Sí, bueno, el último de mis niños nació... Él es el que me enseñó a vivir. Le soy sincera que él es el que me enseñó a vivir. Él me dio la fuerza para vivir. Moisés Randú se llama mi hijo. Carrión Linares. Ese mi pequeño, pues eran 2. Uno se me vino antes de tiempo. Así es que yo pensé que no estaba embarazada, pero a los 4 meses resultó que ahí tenía 1. Y se aferró de la vida, se aferró. Nació de 6 meses y medio.
Claro, es un nen prematur.
Era una cosita que caía en una caja de zapatos, una caja de, que le dicen acá bambas, ¿no? De 1,6 kilos y con neumonía. El neonatólogo me dijo que si no pasaba los 4 días de la crisis de neumonía, pues el bebé no vivía. Pero mi hijo se aferró a la vida. Se aferró a la vida y salió adelante.
Pero et demana despeses i ara ja és gran, ¿no? M'imagino.
Ya tiene 19 años, pero es que después de eso, él a los 2 años cae en coma, con 2 virus, el de Miller-Fisher y Guillain-Barré. O sea que mi hijo volvió a nacer a los 2 años. Y se siguió aferrando a la vida, él se siguió aferrando a la vida. Así es que por él es la razón de la que yo estoy acá, porque quiero que llegue a ser grande. Y si su madre se lo puede dar, pues vamos a seguir para adelante. Mi niño está estudiando. Gracias a Dios el país, este país que me ha abierto las puertas tan grandemente, me lo está otorgando, la posibilidad. De que me ha sido difícil, sí, porque he tenido que rehacerme. O sea, dedicarme a lo que es el transporte público, a cobrar o a conducir. Aquí me he rehecho, como decía la señora Bombo, es prácticamente trabajar de interna, de cuidando a gente grande, de hacer limpieza. O sea, es demostrarte a ti misma que tú puedes.
I ho estàs fent. Ara continuarem parlant de les vostres històries. Estem a les dones i els dies i tenim ganes de parlar d'aquesta regularització que dèiem que surt als mitjans però no sabem les històries que hi ha darrere.
Ni idea.
melodia d'amor, no cap
tot. És una melodia d'amor, li estava fent aquí l'examen. A la Salua, a la Salua, em deia, què diu la cançó, què diu, que avui...
Sí, intentava escoltar, sí, sonava, però no...
No, jo...
La tinc memoritzada.
No, és l'examen aquí que fèiem, perquè, clar, totes parleu molts idiomes. El que dèiem, les dones, els homes... són els que ocupen més espai. Quan està l'acte de la regularització venen molts homes, però sí, les dones esteu allà. Moltes vegades veniu després. Però en els vostres casos, per exemple, vau ser les primeres en venir. No? De les vostres famílies, per exemple?
Ah, en el meu cas sí. Sí. En el meu cas sí. Vaig venir sola, perquè en aquella època la majoria de les dones que venien venien amb agrupació familiar. Llavors, que una joveneta en el seu moment de 25 anys que arriba aquí a Catalunya sola, la gent mira amb una mica de... amb prejudicis. Uh-huh.
I això, els prejudicis, la por, la mirada dels altres.
Sí, perquè jo pensava venir a Europa, perquè jo vinc d'un entorn social que era més occidentalitzat i tot, i llavors al pensar que venia a Europa, venia a l'obertura, a la llibertat, a tal, i trobava que no, que hi havia una mirada molt conservadora envers a les dones, que encara no estava la societat acostumada que hi ha dones soles, espavilades pel món... Que volen fer la seva trajectòria per si mateixes.
No, i a més una dona masic, no?
Una
dona del Marroc.
Sí, perquè hi ha el prejudici quan tu dius que ets del Marroc, llavors ets àrab, ets musulmana, llavors musulmana significa que hauria de ser tapada, ets sumissa, com que estàs sola, i la gent et preguntava, diguem-ne, si allí et pegaven, si eres maltractada, perquè era el prototip, diguem-ne, que circula en relació a les dones que venien del món àrab o del Magreb o de l'Àfrica del Nord en general. Era aquesta perspectiva molt, molt negativa. Llavors, a mi em tocava trencar tot aquest prejudici, tot aquest, diguem-ne, prejudicis que hi ha sobre nosaltres.
Clar, que a tu et va tocar tota aquesta feina, però clar, sí que és veritat, i tampoc no se'n parla gaire als mitjans, de que hi ha moltes dones venen aquí, no parlo del Marroc, sinó en general, escapant de la violència masclista, escapant de situacions molt dures, on les parelles o les han deixat penjades amb les criatures, o han desaparegut. Hi ha també molts casos de gent que ve a fer la reunificació de la família i es troba que el marit busca'l. Aquestes situacions, vosaltres que esteu en associacions, les trobeu molt, eh?
Hi ha un munt de situació, però cada persona representa una realitat diferent. No podem homogenitzar les situacions de les dones ni de les persones en general.
Per
l'origen. I sobretot és aquesta perspectiva més negativa. És com si totes que veníem d'allà poguéssim estar maltractades o violentades i tot això. I encara que fos, perquè no deixa de ser que l'experiència cadascú com la viu en funció de l'entorn social, familiar i nivell de vida i tot això, però ets una persona i tens dret a una nova inspiració d'una vida digna, al canvi, i no tens per què estar encasillada en una mirada social.
Absolutament.
Sí, sobretot que el dret de la mobilitat és un dret fonamental que tothom pot agafar-lo, no? I llavors, per exemple, tenir la facilitat de tenir un visat com l'he tingut jo, no totes les dones la tenen. Però les dones, les persones en si, tenen dret també d'anar a viure en un altre lloc, canviar la seva vida o millorar-lo. Això també és un factor que moltes vegades no es tenen en compte d'això.
Sí. Jo penso a nivell de l'estat espanyol fins a l'any 2000, més o menys, que s'ha començat una mica a normalitzar el fet de la immigració de la dona sola sense que estiguessin, diguem-ne, amb tutela o amb agrupació familiar.
I això també, també trenca la idea de l'extrema dreta, no? Que diu, no, és que venen tots aquí en família, són 15. No? Tots veniu de 15 en 15,
Jo sempre comento o interpreto de que quan es parla d'Espanya, un país lliure, no? On les dones tenen llibertat al seu cos, i sempre fan aquest comentari que venguen per tenir més fills, filles. Home, és el meu cos, no? Jo puc decidir quan nens o nenes vol tenir. Hi ha una contradicció en aquest sentit, no? O que nosaltres som dones en plural, o que és dona d'altre lloc. però que la llibertat que diuen aquí de que les dones poden fer amb el seu cos el que volen, deixem tenir 5, 6, 7 fills. Es la meva decisió, ¿no?
Claro. Es que creo yo, de verdad, que lastimosamente el mundo en general, ¿no? El mundo en general es machista. Uh-huh. Es machista. Lastimosamente, pues como mujeres, estamos un poquito todavía viviendo al arraigo, porque incluso la expresión en Latinoamérica es, pero si la mujer salió de la costilla del hombre...
O sea, ya, això és una mica antic, ja. Això és una mica antic.
Sí, sí, és cert, però és
però,
que...
Però, bueno, sembla que l'extrema dreta que nosotros... ens tornarà a aquests conceptes, a aquesta pues manera de parlar.
O sea, nosotros también tenemos derecho como mujeres, digo yo.
Sí, aquí costelles a només a les calçotades, no en volem més dies.
No.
Escolta, parlem una mica, perquè no m'agradaria que acabéssim, encara no estem acabant, eh? Però m'agradaria saber una mica tota la paperassa que necessita algú per aconseguir doncs, la residència en aquest país i per aconseguir estar tranquil o estar tranquil·la. Ara mateix, què necessitem? Expliqueu-me, per exemple.
En aquest procés d'aquesta regularització extraordinària hi ha dues coses claus, que són el tema del certificat de vulnerabilitat.
Vull que m'ho expliquis.
I els penals. L'única cosa que
no
jo
tinguis,
penso...
Que no tinguis antecedents penals.
Sí.
I després, del certificat de vulnerabilitat. Sisplau, expliqueu-me.
Una cosa que sobra. No sé quin és aquest il·luminat, diguem-ne. Jo, la veritat, estic molt contenta per aquest procés, que agraïm al govern que ha fet aquesta iniciativa de regularitzar, tanta perquè ja era hora, i gràcies al fet que ha respost a la crida de moltes entitats, molta societat civil que ha lluitat per arribar a aquesta, diguem-ne, aquesta resolució. L'única cosa que no sé si per què tenim aquesta tendència de fer sempre les coses a mitges.
Què vol dir?
En el sentit de que un bon procés de regularització, en el qual volem que el sistema se n'aprofita, que les persones poguessin començar a tenir una vida digna en el sentit de ser reconegut en el procés d'una contractació de treball per entrar dintre del marc del sistema, per tenir una integració social, una acomodació en la societat en la qual estan vivint en condicions sense explotació, sense desigualtat i tot això, però amb el context de la situació del certificat de vulnerabilitat és molt contradictori, perquè
però
una persona que acaba d'arribar...
Jo tinc... no ho entenc. Què vol dir certificat de vulnerabilitat? Certificat de que sóc pobre, o passo malament...
Exactament.
Però si som il·legales, som molt vulnerables.
Però com te'l donen, aquest carnet? Que has de fer cara de pena? Expliqueu-m'ho de veritat, perquè
veure,
em costa entendre-ho.
Aquest certificat de vulnerabilitat que es va caure en el camí. Des del principi no estava, no existia.
No, per però això diria algun il·luminat.
A lo millor algú que amb el seu escritori, al seu ordinador, ha pensat que, bueno, tot això, aquesta gent són vulnerables.
Que facin pinta de pobrets.
Sí. Hem de buscar una manera de que proven que són vulnerables.
I com es prova la vulnerabilitat?
La vulnerabilitat, amb la manera que l'han fet ara mateix, donar la visió que tota moltíssima gent fan cua per a buscar un document de l'qual pujar. No estic treballant, no tinc vivienda, no tinc treball, no tinc, etcètera, etcètera.
No tinc compte bancària, no tinc...
És que...
I perdona, que ara faci una broma molt dolenta.
Sí.
Si ets coix, tens més punts o què?
Què va?
Què vol dir això? Vull dir, m'explico? Què vol dir ser vulnerable? Perquè, clar...
En el formulari, aquesta vulnerabilitat no està contemplada, imagineu.
Sí, sí.
Perquè només si tens, per exemple, una disminució física, no ets vulnerable?
Sí, claríssim que ets vulnerable. L'única cosa que no està contemplada només la teva situació econòmica.
D'acord.
Sí, però l'altra cosa és que, per exemple, les persones amb discapacitat visible tampoc no són vulnerables? Perquè jo no
porto... És la pregunta que estic fent,
clar,
no?
És que jo no porto res visible, que jo tinc la discapacitat. Però sí que sóc vulnerable, perquè tinc una discapacitat invisible, que no es ve. Tot això, aquesta gent, com ho valoren? Si veuen la realitat de Catalunya, de que tu no pots tenir un certificat discapacitat, sí una valoració mèdica.
Clar.
Llavors, tampoc no puc obrir una compte si no tinc document. Llavors, tot aquest factor que has caigut d'un dia a l'altre amb la regularització, que nosaltres valorem molt, valorem positivament, que han pogut resolver-ho.
Sí. Cecília, però... a veure què vol dir.
Una experiència, justo lo que decía la señora Bombó, que el tener cuenta. a veces venimos, como quien dice, o salimos de una casa para entrar a una casa ajena. Cataluña o España es una casa ajena para mí. A veces no se saben las reglas, no se saben... Pero ha habido cuentas a nosotros los inmigrantes que a veces nos han agarrado de no saber. Uh-huh. Y te dicen, si te abro cuenta, me traes...
Estás parlant d'un banc, eh? Estàs parlant d'anar a un banc.
Sí, de un banco, sí. De un banco. Tráeme tu empadronamiento y tu pasaporte y te abro una cuenta. Sí. Pero no te explican, como ahora, que Bona Voluntad, que es la organización en la cual yo participo, nos dicen, tú puedes abrir una cuenta, pero de cuenta básica. De cuenta básica, porque quienes te contratan por horas, de repente, no sé, para limpiar tu casa o para ver a tu madre o algo, pues una cuenta básica, de repente te cobran lo mínimo, ¿no? De lo que es un mantenimiento.
De mantenimiento.
Hay un banco, sí. Y me tocó a mí, que un día pues me depositaron y yo dije, bueno, ya tengo para enviarle a mi hijo, ¿no? Y cuando voy a retirar, los 100 euros desaparecieron. Y yo dije, bueno, ocasionó en mí. Llamó al banco. No, que no te explicaron, que lee las letras pequeñas, que mira, el mantenimiento es 20 euros mensuales. Y después 40 euros más. ¡Uah! ¿Qué pasó?
Però en canvi sí que ràpid volen que vagis al banc a deixar els teus diners, eh? Això sí. Tenen claríssim.
Sí, sí, sí. No, y ahora para cerrar la cuenta me cobran 20 euros más para cerrar la cuenta. Sí.
Sí. Jo penso que s'hauria d'haver un altre programa especial per aquest abusos.
No, el farem, perquè estic espaordida.
Mala y pásala por todas las que no pudieron cruzar.
Alza la mano
si tú puedes firmar.
Alza la mano
por justicia social.
Alza la mano
si tú tienes DNI.
Alza la mano.
Nosaltres sí que en tenim DNI, i la Cecília espero que aviat. No? Cecília, tu estàs en aquesta regularització. Bueno. Tu estàs passant per aquest procés.
Sí, sí.
Un dia tindràs un DNI.
Me tocó hacer el trámite sola. Me tocó hacer el trámite sola. Porque al no tener la documentación, pues me ha sido un poquito difícil rehacerme y encontrar trabajo. Uh-huh. De verdad que sí, me ha sido un poco difícil y no he tenido abogado para hacerlo. Así es que me tocó hacerlo sola.
Ho has fet tot sola, sí. I moltes vegades el que dèiem, no? Per la llengua, per la soledat, per situacions com, per exemple, la de Bombó, que va vindre, doncs, embarassada. Sí. Tu, quan estàs embarassada, allà fent papers, corrent d'un lloc a l'altre, és a dir, hi ha situacions
molt complicades. Que era molt difícil, com explicava, mm-hmm. No, la companya, però ara mateix, que podem dir que és més fàcil, entre cometa,
sí.
Més fàcil en el sentit de que ja parlem la llengua, de que ja tenim un coneixement de l'entorn, no?
Clar,
on
clar,
podem dirigir-se, no?
Món.
Per a poder solucionar.
Però clar, tu ajudes a d'altres.
Clar, com a associació també rebrem dones que també estan patint aquesta situació administrativa. Perquè si parlem sincerament, hi ha una violència institucional terrible, una discriminació institucional terrible, sobretot per les dones migrades. En un cas molt concret, una dona que va tenir una bebè en México,
sí.
Pues per la regularització lo demanen de que sigui que trae un pati de nascimento apostillat.
Què vol dir això?
És a dir, una pati de nascimento de los qual has de tenir un segell,
sí.
De la Haya que diu que el certificat, el pati de nascimento, és vàlid. I això es demana per l'internet. Lo pot treure, però per l'apostillat ha de ser presencial.
Clar, i ha d'anar a Mèxic perquè li tornin a acceptar,
sí.
No? Clar, de situacions d'aquestes n'hi deu haver, sí. Moltes, molt desagradables,
claro.
Perquè a vegades també aquest, per exemple, aquest, això que es demana de no tenir antecedents penals, aquest certificat,
també.
A països com Senegal, per exemple, no és fàcil.
Molt difícil.
No truques tu i t'ho envien el dia següent per mail, eh?
Què va. Primer has d'anar als jutjats, però amb la... el DNI del teu pare per mostrar que tu tens la nacionalitat senegalesa amb el pati de naixement. I llavors allà es fa aquest document comprovant que tu no tens delicte i després passar-lo al Ministeri d'Assumptes Exteriors, de los quals miren si realment aquest document és vàlid. I això pot tardar 15 dies.
Home, 15 cada encara lloc, trobo que...
15 i 15 són, és ja, un mes.
Un mes.
I després, quan arribes aquí, tu has de fer la traducció
francès al català
homologada, no? Amb una traductora
jurada que val molts diners.
Això ja no és fàcil, clar. De veritat
la veritat és molt complicat, Bombo, però jo valoro en el sentit perquè la meva època, quan presentaves i esperes quan tinguis la resposta afirmativa has de tornar al país d'origen i fer els penals allà i tot triga més de 3 mesos.
Sí, tu vas fer-ho, vas anar i tornar del Marroc.
Exactament.
Per poder-ho fer.
Jo no.
Per sort, diguem-ne, sí que hi ha aquesta possibilitat, però és veritat que no tots els consulats tenen aquesta facilitat d'operativitat en relació a facilitar aquest document.
Clar, vosaltres ja, la Salua i la Bombó, que són unes veteranes en tot això, perquè ajudeu a molta gent, encara que sembla que tinguis 40 anys, i en tens 65, que ens hem quedat totes astorades. El que sí que m'agradaria saber és quines dificultats, sobretot, tenen les dones. Quines diries que són les principals que tenen les dones?
En
la regularització en general. És a dir, quins són els problemes més importants?
Moltes vegades, quan parlem de migració, està definida com migració masculina. És com si no existeix les dones aquí. Mentre que la migració ha tingut sempre la presència de les dones. I el problema major que tenim, si per exemple una parella fa venir la seva dona i la seva família aquí i amb una situació de perdre el pis, per poder renovar a la família ha de tenir un altre pis, un contracte de pisos. I si no la tens, és quasi perdut tots. La família es volven a una situació irregular. Hem tingut casos d'aquí, perquè no hi ha una adreça. Estan vivint en un pis de com es diu això?
Tutelat?
No, tutelat. Un pis ocupat.
Ocupat.
És un delicte. Tu no pots ocupar amb una menor en un pis. Però si jo no estic aquí, on viuré? Que jo no soc a favor de que ocupen pisos, Però aquesta situació també han de valorar des del servei social perquè aquesta família ha arribat en aquest estat. I després fer una en forma de vulnerabilitat. Aquí sí que és necessari fer-lo.
I clar, perquè moltes dones també deuen arribar amb els nens i llavors són més boques a alimentar i més dificultats.
Sí. Nosaltres, per exemple, des de la Fundació AXAR, cada any fem un informe sobre la situació de la immigració, la mobilitat en general, i també en relació al tema de refugi, l'exili i tal, però aquest darrers anys es nota que els números estan augmentant bastant en relació a la feminització de la immigració. Diguem-ne que el número de les dones migrades cada vegada s'està fent més visible. I, per exemple, ara estem desenvolupant l'informe del 2025, diguem-ne, perquè cada any s'ha de fer a l'interior, i llavors es nota que hi ha un augment bastant, diguem-ne, l'única cosa que quan tu passes per les cues no veus les dones. Hi ha una certa invisibilitat en aquest nivell. Però el que està clar, en una situació de vulnerabilitat, les coses que més pateixen les dones són els temes dels abusos, diguem-ne, en relació a la violència masclista, el tema dels assetjaments, el tema de falta de suport familiar, i moltes vegades aquest suport familiar es traduïx a control familiar, perquè no totes les famílies, diguem-ne, deixen a les dones amb tota la llibertat de poder tenir la seva pròpia, diguem-ne, camí per regularitzar-se i tot això. Llavors, és aquesta, bàsicament, independent de lo que és el masclisme o la violència institucional, en el context social les dones pateixen una gran violència. Però sobretot una violència en relació a la mirada. A la mirada tant des de la perspectiva en relació a les seves comunitats, perquè sempre hi ha una doble lluita de les dones, com en la societat en la qual estan vivint, perquè no hi ha empatització amb la situació de les dones.
Perquè faci l'exemple, és a dir, si hi ha una dona marroquí sola en aquesta cua, els altres marroquins, diguéssim, potser no se la miren amb la mateixa cara que es miren els seus companys homes.
Bueno, no vull generalitzar, perquè no, ja saps que...
No, he dit
que
marroquins,
les
generacions...
Exactament, però podrà tenir mirades de tu, què estàs fent aquí, com si fossin que és una cosa només que toca als homes.
I el que implica la resignació, no?, de moltes dones d'aguantar, de normalitzar, no?, aquesta violència que viuen de dia a dia, sobretot el racisme, no?, i que, per exemple, ara mateix si veus el comentari, el discurs de dir que diuen, i la por que existe dentro de la, del cos de las donas, de decir, ¿cómo yo voy a estar aquí a un volumen de hombres allá y que yo no me soy minoría allí y tú prefieres dejar el teu dret de no estar? Eso también existe, ¿no? Y hay muchísima silencio de las donas que no quieren explicar la seva situación porque te por de la comunidad seva, pero también de
ser jutjada, sí, la comunidad de dins y de fuera.
Sí.
Cecilia.
Bueno, yo con esto de la nueva migración soy la nueva, ¿no? La nueva, la que recién está sacando la documentación y a la que he estado un poquito más al tanto de las latinas, no hablando de las marroquíes y de las latinas, como que les falta un poquito más de fuerza para poderse expresar, porque yo andando con un poco de conocidas y esto, ha habido un poco de desinformación entre ellas, aparte de inseguridad entre ellas, y aparte de que como que les falta un poquito más de fuerza para ellas mismas decir que ellas pueden. Me ha tocado ayudar a varias chicas, decirles, oye, puedes ir a esto, pregunta, indaga, averigua, lee, escucha. Nadie te dice, tú anda y di, oye, yo tengo esto, esto, esto. No, sino, señorita, disculpe, mire, esto está bien, me falta algo acá, les ha faltado un poco más de información. Y hablando lo que usted dice sobre el certificado de vulnerabilidad, en Tarragona ha sido un poco más fácil. Para Cunita ha sido un poco más fácil, pero lo que yo he visto más acá en Barcelona ha sido un poquito más de desorden. Y de las que las ha desubicado totalmente. Hay madres con niños, una de ellas es la señora María Elena Padilla, que tiene su niña pequeña, y también la señora no sabe cómo hacer, porque allá la empadronaron sin padrón fijo y sin domicilio fijo.
Sí, aquesta vulnerabilidad hija, també de
no saber. O sea que está totalmente desinformado. Nos agarraron en frío. En frío.
Es normal.
Primero nosotros nos decían solamente el padrón, tu pasaporte y tus antecedentes penales. Y cuando de la noche a la mañana aumentaron...
Es van traure el certificat aquest de vulnerabilitat que deia.
¿Dónde lo saco? Sí, sí. ¿Quién me lo otorga?
Exacte.
Que ir para acá, que ir para allá, que la trabajadora social, que la ONG en la que estoy. O sea, fue un caos total.
Total. Però sí. Bueno, ho estàs fent molt bé, Cecília. D'aquí un temps vindràs i ens explicaràs ja que tens els papers.
Cecília, fíjate que tu gente habla en el español. Fíjate una mujer que viene del sud global...
subsahariana. Que no se sabe ni... Sí, ja, que no sabe pràcticament ni escuchar.
Exacte,
no l'entiende.
Doncs imagina't. Sí. Cecília Beatriz Linares, per molts anys que et tinguem aquí.
Muchísimas.
Moltíssimes gràcies a la Bombo Nadir, i també a la Salú al Garbi. Moltíssimes gràcies per venir les tres i explicar-nos la vostra història. Gràcies. Nosaltres gràcies. Continuem aquí a Les Dones i els Dies, però després de la publicitat. Sí.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, amunt els cors.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root.
Quines combinacions musicals aquesta nit. Ja saps que a mi m'encanta posar música aquí a Les dones i els dies. És la meva... Jo només vindria aquí per posar cançons. Eva Ontiveros, bona nit.
Bona nit, Montse Virgili, molt bona nit.
Perdó, que et faig unes introduccions molt estranyes. Eva Ontiveros, la nostra dona a Londres, que sembla tenim anant i venint, però és que, clar, has vist una exposició de la que tothom parla, sortit de tots els diaris, Tracy Emin, a la Tate Gallery. És una exposició que es podrà veure fins a finals d'agost.
Fins a finals d'agost, sí, que s'ha de córrer.
S'ha de córrer, però tampoc. Vull dir, teniu tot l'estiu per endavant, aquesta gent que se'n va a Londres...
Organitzeu-vos.
I que no sap què fer amb la seva vida.
Exacte.
Heu d'anar a veure aquesta exposició, que es diu Tracy Emin, A Second Life, una segona vida.
Ah, exacte.
I explica'ns de què va això, a veure.
Doncs aviam.
Primer ens has d'explicar qui és Tracy Emin, perquè hi ha molta gent que no ho sap, lògicament.
Cap problema. Comencem pel principi. Tracy Emin és una artistassa. Aquí a les zones dels dies n'hi ha moltes, però aquesta també ho és. I no se'n parla prou, però com que som aquí per canviar les coses, doncs després de què? Després d'avui a la nit hi haurà un abans i un després, que sigui Virgili?
El que vostè digui, jo a les seves ordres.
A veure, l'exposició aquesta ha sigut el tema de conversa en els cercles artístics i culturals de Londres.
I també en les nostres trucades. Perquè em vas trucar quan acabaves de veure l'exposició i em vas dir: estic plorant, demà hi torno.
Exacte.
Aquest és el titular: estic plorant, demà hi torno.
I vaig tornar. Perquè és una exposició que... A veure, potser hi ha gent que és molt més sensible que jo i li passa tot sovint, però a mi no m'havia passat gaire de sortir d'una exposició i tenir ganes de plorar de ràbia i riure d'alegria i d'aplaudir i picar de peus. I amb aquesta em va passar. A veure, jo m'agradaria molt que li passi a tothom, perquè quan l'art té aquesta capacitat de moure és que t'han passat coses per dins, i això és molt bo.
I escolta, què hi ha que sigui tan gros?
Què hi ha que sigui tan gros? Per començar, el que és molt gros és que se li fa aquesta gran retrospectiva a un artista de la categoria i amb la vasta producció que té Tracy Amin. Per situar-nos una miqueta, la Tate Modern li ha fet aquesta gran retrospectiva. La Tate Modern és el gran museu d'art modern de Londres. I aquí es recull ni més ni menys que 40 anys de la seva carrera, els últims 40 anys de la seva carrera. I... ja us dic ara, ja us he dit, que quan surts no estàs igual que com quan has entrat. Uh-huh. I no és només una exposició profundament emotiva i que t'ho remou tot per dins, sinó que, a més, té el poder de canviar-te la perspectiva sobre la societat en què vivim. Et genera moltes preguntes, et genera molta mala llet, que això és importantíssim, i et genera moltes ganes de canviar les coses.
Et pregunto, com si no sabigués de què va, però què és aquesta dona? És pintora? És escultora? Què és?
Això és una gran pregunta, perquè aquí trobem de tot. En aquesta exposició tenim més preguntes. És que m'ho he apuntat, però no em vull deixar res a fora, perquè és impressionant. Tens dibuix. Una de les coses que et sobta molt és... Primer dius, dibuixa com una patata. Perquè aquest traç...
No ho estàs venent bé, eh?
Però aquí ve la gràcia. Dius, aquest traç és supermaldestre. Però després t'hi fixes, i aquest traç tan maldestre et fum un cop de puny a la boca de l'estómac que et desmunta, perquè no li calia fer grans coses. I al final dius, no sé, o potser no en sap gens, o potser en sap tantíssim, que no cal que faci les altres coses, perquè el que t'havia de transmetre ja t'ha transmès, i no tens cap dubte de què és el que estàs mirant. Doncs hi ha dibuix. Amb aquest traç maldestre, delicat al mateix temps, i el que destaca molt és la naturalitat increïble del que està dibuixant. Hi ha pintura, hi ha fotografia molt treballada i fotografia en polaroids. Tens videomuntatges, va ser les primeres de la seva generació que feia videomuntatges. Tens instal·lacions en fusta i instal·lacions amb objectes, com el famós llit buit. Exacte. Però després també hi ha grans quadres tèxtils on es combina brodat, text, patchwork. Després tens dibuixos brodats amb unes mantes de llana. Hi ha escultures de bronze de la mida d'una mà i de la mida d'un elefant i tot el que hi ha entremig. Hi ha poemes, hi ha frases escrites amb llums de neó.
Això que es diu una artista polièdrica.
Una artista molt polièdrica.
Però ella què vol explicar? En què es basa? El seu material artístic què és? És ella mateixa, oi?
Sí, és ella mateixa, i això és una cosa que li ha generat moltíssimes crítiques, però al mateix temps, al final, és el que li ha generat també un gran respecte, perquè ella ha sabut partir des de les seves experiències absolutament personals i donar-li una universalitat que... Això és una cosa que no la dic jo, sinó que la sentia quan vaig anar a l'exposició per primera i per segona vegada, que la gent ho comentava, sobretot dones, i sobretot dones d'una certa edat, és que ningú ha copsat l'experiència de ser una dona amb totes les glòries i les misèries, també com ho ha fet ella. Per què? Doncs perquè, per començar, és una persona que sempre ha sigut molt polèmica, és una persona que no té una visió romàntica de la vida, però també té molt sentit de l'humor, no és que tot sigui desgràcia i tragèdia, però t'ho explica tot tal com va, no ensucra res. Quan les passa fatal, les passa fatal, quan les passa molt bé, les passa molt bé, però a més li han passat moltes coses. Ella ve d'una família, és anglesa, de mare anglesa, el seu pare era immigrant turc, va abandonar la família quan era molt petit, es va deixar en l'absoluta misèria, ella la va criar entre sa mare i la seva àvia, viviren en la pobresa absoluta, amb un barri molt treballador, molt obrer. La nostra societat potser no és tan classista, la societat anglesa ho és moltíssim, i això es condiciona moltíssim. I aquesta experiència...
Perquè aquesta senyora no ha anat a Cambridge a estudiar.
No ha anat a Cambridge,
ni va anar a Eton. No la suporten. Parlant de Tracy Amin amb la nostra anglesa preferida, que és l'Eva Ontiveros.
Anglesa resident.
Home, doncs sí, la veritat és que tu ets més anglesa, tu ets pràcticament més anglesa que catalana.
Però quants, home, no,
quants, anys, quants anys has viscut allà? A veure.
Més de 35.
Doncs més de 35.
Evidentment en tinc 37, eh?
En tens 37, per tant, ets molt anglesa. Escolta, explica'm la seva obra, una de les més conegudes, que és aquesta del llit.
Una de les més conegudes, ok. My Bed, El meu llit, és una obra que es va exposar per primera vegada als finals dels 90, el 98, i va ser un absolut escàndol. Se la van menjar viva i sense patates. Li van dir de tot. Li van dir des de xona, bruta, desendreçada...
Per què? Què va fer? Què va fer?
Que perquè el que va fer va ser, senzillament, tant. Exposar, posar el seu llit al mig de la Tate, aleshores era l'única Tate que hi havia, ara és la Tate Britain. Era el seu llit, però no és només el seu llit, era el seu llit amb els llençols rebregats, bruts, tacats, i després, doncs, amb tota la brutícia de la seva vida escampada pel voltant.
Cigarretes. Condons,
cigarretes, ampolles de mig barra de vodka i de ginebra i de...
Com si féssim el resum d'una vida, no? En realitat, sí. Tothom s'hi sortís. Si el seu llit parlés de tot el que ha viscut... Potser ens trobaríem tot això, també, als llits de les persones.
Sí, la veritat és que sí. El que passa, el que ella va fer és...
Portar-ho en un museu.
Molt abans d'Instagram. Ella no va anar de la meva vida ideal i idíl·lica. Ella va exposar tota la brutícia i tot el desordre de la seva vida a sobre d'aquests quatre llençols. Aleshores, evidentment, se li va dir de tot, una sèrie de comentaris, a més, molt poc apropiats perquè, doncs, els seus contemporanis masculins que feien coses semblants, ningú els hi va dir, oi, que bruts, i mira, si té un forat als mitjons, i no rentes llençols.
Això també fa Michel Houellebecq a les seves novel·les, que té aquella mapa en el territori que està tota l'estona explicant els llençols bruts, ple de salxitxó, de salxitxó que hi ha penjat per allà, i ningú ha posat les mans al cap,
Però en el cas d'ella sí, perquè es veu que les senyores hem de ser molt endreçades i molt netes i polides.
Sí,
a part d'això, també li van dir que aquest llit el que representava era... la mort i el desordre, i ella va dir sempre que era tot el contrari, el que representava era la vida, perquè el meu llit està molt viscut.
Clar, la vida taca.
La vida taca.
Ho hauríem de saber.
Taca i rebrega.
Clar, 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 clar. Escolta, aquesta fama escandalosa, jo crec que l'ha anat perseguint tota la vida, però tot i així, ara, pel que m'ha semblat a mi, llegint els diaris anglesos i tal, ara tothom està de genolls amb aquesta senyora.
Absolutament, i això és perquè... La gran importància d'aquesta exposició, el que això ha sigut com un reconeixement, finalment, per tot l'establishment i per tot el món de l'art, de dir, és que aquesta senyora és una artista de veritat i fa unes coses increïbles. Doncs per això, doncs, perquè tracta una gran... treballa amb una gran quantitat de materials i, a més, ho fa bé en tots. No li fa por provar res, no li fa por equivocar-se, té una gran honestedat, no només en la seva feina, sinó en la seva ètica. És increïblement treballadora, té una ètica del treball molt profunda, és molt prolífica, no ha deixat mai de treballar i, malgrat que ha tingut molts problemes de salut, malaltia, alcoholisme, càncer...
Càncer, també.
Tot de coses. Que... Per això es diu A Second Life, perquè li havien donat... la van diagnosticar amb un càncer hiperagressiu, li van dir, tu per Nadal ja no hi seràs, no sé què, et fem aquesta operació, que a més a més és molt possible que t'hi quedis. I va dir, bueno, doncs provem-ho, tu. I li va anar bé. I ara ella, doncs, se n'adona que té una segona oportunitat, una segona vida amb la que no hi comptava. I ha decidit abocar-ho tot aquí. I tothom li celebra.
De fet, la Tracy Amin també en aquesta exposició parla de com s'envelleix el cos... com els cossos vells generen rebuig, els cossos malalts... Hi ha moltes coses, oi?
Una de les coses que se l'havia criticat moltíssim també al principi, quan era jove, és perquè era molt jove i era molt guapa i estava molt bona i li feien unes fotos i estava
això
molt estupenda.
Això també t'ho critiquen?
Això també li van criticar, que li van dir que era un exhibició. Però una cosa que era molt, molt curiosa és ella penjant aquelles fotos, en l'època que jo em vaig fer aquestes fotos, ella estava horroritzada i se sentia lletja, gorda, tova, no sé què.
Sembla que ens ha passat a totes.
Exacte, i ara les veia i deia, per favor, però si estava divina. I és això, doncs, també, les opinions externes t'afecten com tu et veus a tu mateixa i al final la seva actitud és, escolta, maca, Ah, si el teu cos funciona, ja pots estar contenta, tirem endavant i deixem-nos estar punyetes, el que importa és el que fas i no com et veus. I això també és important.
Eva Ontiveros, hem de trobar algú de British Airways o de Welling o del que sigui que ens paguin uns bitllets d'avió aquí a Les Dones i els Dies perquè puguem anar a veure aquesta exposició una altra vegada, però amb tu i els oients.
Anem-hi tots.
Escolta, si ens està sentint algú d'alguna companyia aèria, què hem de fer? També amb tren, eh? Amb tren encara m'agradaria més.
I tant.
Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que ha fet Mireia Dalmau, Roger Parera, Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Conchi Vecino, Ferran Badia avui a l'ombra i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà, parlarem amb dones que acompanyen familiars amb problemes d'alcoholisme. Quan la teva parella beu massa, tu com et comportes? Què et passa a la teva vida? Quina factura et cobra això? Superinteressant. No us perdeu el programa de demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, el programa on les pubilles de coixa forta manen.